Un quart d'onze del matí anem a abordar una qüestió que, amb la qual s'iniciava la setmana. El moviment Ocupa, no només el moviment Ocupa, hi havia altres ciutadans que van ocupar el Palacio del Cinema, la Via Laietana, i va posar, d'alguna manera, un debat damunt la taula, que és el del dret a l'habitatge. Bé, doncs hi ha coses que es poden fer reguladament, i el govern basc ha aprovat un avantprojecte de llei que, per primera vegada, l'Estat espanyol consagra el dret a exigir un habitatge davant de la justícia i si l'administració no ho proporciona. Desenvolupa al màxim el dret a la vivenda recollit a l'article 47 de la Constitució. El dret de reclamar la intervenció dels tribunals està reconegut per aquelles famílies més afectades per la crisi i es troben a la llista d'espera per un pis de protecció oficial. Però hi ha més per poder incrementar el parc de vivendes protegides. El govern basc vol establir un cànon pels propietaris de pisos buits que es neguin a llogar-los. Caldrà més d'un any de tramitació i de negociació dels partits perquè aquesta llei s'aprovi, però el text està basat en les aportacions d'un centenar d'entitats socials i empresarials i això garanteix que en gran part del contingut no es modifiqui. Es podria també aprovar a Catalunya un model semblant? Quines són les polítiques d'ajut que es fan a casa nostra? S'han copiat una mica aquests senyors d'Euskadi d'una llei aprovada a Catalunya l'any 2007. Tenim amb nosaltres el senyor Carles Sala, secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat. Senyor Sala, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la Maripaz Larrumbide, és viceconsellera d'Habitatge del Govern Basc. Muy buenos días, bon dia, Gunon.
Buen día, Gunón.
¿Qué proponéis desde Euskadi?
Bueno, pues las principales propuestas son establecer el derecho subjetivo y establecerlo de una forma gradual, su entrada en vigor. Se define el derecho subjetivo para unos colectivos que cumplan unos requisitos determinados, necesidad de vivienda, por supuesto, no tener vivienda en propiedad, ser ciudadano, tener la ciudadanía administrativa, la vecindad administrativa en Euskadi, uh-huh, y unos ingresos determinados, ¿no?, inferiores a una cantidad. Además, se exige que estén inscritos en el registro Etxebide, en el registro de solicitantes, de demandantes de vivienda. Uh-huh. Y con esto se establece el derecho subjetivo que, como sabemos que inicialmente no hay viviendas para satisfacer toda la demanda que hay, pues lo proponemos de una forma gradual en unas medidas transitorias. Uh-huh. Y en tanto no haya un reglamento que verdaderamente mida lo que se pueda hacer cada año.
¿De qué precios estamos hablando y sobre todo durante cuánto tiempo? Porque tengo entendido que
si
la persona que está ocupando este piso finalmente tiene una situación mejor, no podrá estar allí indefinidamente, bueno, ni evidentemente especular con ese piso.
Sí, hay dos cosas. Por un lado, el derecho subjetivo sería con vivienda en alquiler. Uh-huh. Siempre alquiler.
Bien.
Y luego habría otro abanico de demandantes que estarían por encima, con ingresos superiores, digamos, a los del derecho subjetivo y que no podría acceder al mercado de vivienda libre. Entonces, para ellos sí que hay una vivienda en propiedad. Y esa vivienda, el precio de la vivienda en propiedad sería acorde a los ingresos de la unidad familiar. Uh-huh. Y eso se puede hacer por medio de un fondo de garantía y compensación que es el que permite el que cada adquirente tenga un precio en función de sus ingresos y el promotor, sin embargo, ingrese siempre el precio oficial.
Per la comunicació gestual que feia el senyor Sala a l'estudi, que anava sentint amb el cap amb tot el que escoltava, i algunes coses li eren familiars perquè són properes a les que passen a Catalunya, en aquest punt ha fet un gest com vulguin dir, i això a veure una mica com es fa. Senyor Sala, quina és la nostra situació, i amb el que ens acaba de dir la senyora Larrumbide, quines coincidències i sobretot quines diferències hi ha avui respecte a Euskadi en aquest tema?
Sí, bé, en primer lloc saludar la senyora Larrumbide.
Es coneixen?
No, hem tingut una oportunitat.
Sí, buenos días.
Buenos días, bon dia. I en tot cas, hem de dir que la llei 18-2007 del dret a l'habitatge, que està vigent en aquest moment a Catalunya, és una llei que pel que fa al dret subjectiu és molt similar en aquest moment a l'avantprojecte de llei que s'ha presentat al País Basc, fins al punt que l'article 6 nostre, el de l'acció pública, també determina que tots els ciutadans poden exigir davant dels tribunals el compliment de la legislació en matèria d'habitatge. I la legislació en matèria d'habitatge diu a casa nostra que els ciutadans tenen dret, en cas de no tenir ingressos suficients, a una prestació permanent d'ajut al lloguer. Per tant, d'una manera o altra, tot i que podríem dir que des d'un punt de vista d'especificar el dret subjectiu, el text és potser més rotund el de l'avantprojecte de la llei basca, certament és molt similar.
Aquest accés al lloguer, si el pis fos de l'administració, però quan el pis és d'un particular i el particular potser no el vol posar a lloguer, això també ho regulen, tant vostès com el País Basc, o no?
Sí, nosaltres és el famós lloguer forçós, l'article 42.6 de la nostra llei. El País Basc també va regular-ho i jo en aquest sentit mantinc una posició contrària a la del lloguer forçós. Jo crec que aquest actualment no és ni molt més ni molt menys el problema. L'escenari dificultós no ve perquè els particulars no vulguin posar els pisos en lloguer. El problema d'accés a l'habitatge en aquest moment és de cara del finançament, de l'accés del ciutadà, que fins i tot és adjudicatari d'un habitatge de protecció oficial i que no podem resoldre-li perquè és el banc que acaba manant el fet de poder concedir doncs, el crèdit suficient per poder-hi accedir. I el tema de l'habitatge de lloguer, doncs nosaltres en aquest moment tenim un parc públic, jo diria, pràcticament suficient per poder satisfer, sempre que es compleixin les condicions d'ingressos mínims que també estàvem parlant en aquest moment, i tenim uns ajuts també suficients, tot i que l'increment de les ajudes s'ha excedit, hem passat de 3 milions d'euros d'ajudes a l'any 2005 a 75 milions d'euros d'ajudes a l'any 2010. També tenim doncs, aquesta prestació permanent i l'ajut implícit, fins i tot els llogaters del parc públic propi de la Generalitat, doncs que poden donar cobertura a que l'exclusió social, a que no hi hagi exclusió social per matèria d'habitatge si hi ha uns ingressos mínims a la unitat convivencial.
Copiarem alguna cosa de l'avantprojecte basc o no?
Bé, en aquest moment jo diria que l'avantprojecte basc, ell, si no m'equivoco, ja ens confirmarà la viceconsellera, és la primera llei que tenen en matèria d'habitatge. Nosaltres teníem una llei de l'any 91 prèvia. Doncs jo el que veig més innovadors de la llei basca és aquest fons de garantia i compensació en l'adquisició d'habitatges de protecció oficial. No? M'agradarà veure de quina manera ho regulen aquesta qüestió per reglament, perquè els ingressos d'una unitat convivencial, d'una unitat familiar, poden variar, en cas dels autònoms, per exemple, moltíssim d'un any a l'altre, i que, per tant, que un pis d'una mateixa doncs, promoció variï el preu en funció d'un any concret dels ingressos de la unitat convivencial, doncs a mi em resulta certament un element estrany a l'hora de poder-ho aplicar amb una certa eficàcia i justícia.
¿Cuál será el método de control, señora Larrumbide?
Sí, bueno, para los precios estos acordes a los ingresos no sería exactamente por los ingresos, sino que se establecen unos escalones, ¿no?, entre unas cantidades de ingresos, y eso se establecería evidentemente en el momento de adjudicación de la vivienda. No puede ser que varíe cada año. O sea, en el momento de adjudicación de la vivienda entraría en un escalón, en otro escalón, con un digamos factor corrector sobre el precio oficial.
Pero si le mejorara mucho esta situación a este ciudadano y hay otro que está en necesidad de entrar en un piso así y a lo mejor en ese momento no hay disponibilidad, ¿qué control pueden tener?
Se refiere a los casos en que se dicen que dupliquen los ingresos máximos establecidos.
Bueno, si solo lo miran al entrar, puede ser que en un año o en dos o en cinco varíe la situación, ¿no?
Habrá inspecciones cada cinco años o cada el tiempo que se establezca. Eso
no está precisado.
hay que regularlo por reglamento. Estamos en ello.
Bé, són les llacunes aquestes que apuntava justament el senyor Sala, que caldrà concretar bastant, eh?
Sí, de todas formas son herramientas para hacer posible un reparto de una forma más justa. Es decir, cuando una persona ha mejorado ostensiblemente sobre su situación actual durante un número de años determinado, pues también parece lógico que deje ese sitio de vivienda protegida a otra persona que puede estar en las circunstancias similares a cuando él accedió.
Claro.
y que él pase a una situación, digamos, de vivienda superior en el mercado libre, o ¿no? Entonces eso, en principio, como filosofía, sí parece justo.
¿Pero lo regulará la propia voluntad de cada ciudadano o habrá intervención del gobierno vasco?
Habría intervención del gobierno, claro.
¿Cada cinco años sería la revisión?
Eso está por regular en un reglamento.
Bien.
No nos parecía lógico introducirlo en la ley, la forma de regulación. Uh-huh. Pero tiene que haber inspecciones, sí.
Doncs gràcies.
Que juega un paper important l'Ajuntament, claro, també.
La proximitat, l'administració més pròxima, en aquest cas, és essencial. Sí. Pues, muchas gracias, señora Larrumbide, por explicárnoslo.
Pues nada, de nada. Encantada.
I el senyor Sala també per posar aquest apunt de dir, escolti, nosaltres tenim una cosa semblant, potser caldrà retocar-la, no sé si ara cal donar-li un impuls o amb el que
nosaltres,
tenim...
una de les voluntats és redefinir el Pacte Nacional per l'Habitatge, l'escenari en el qual es va pactar entre tots els agents, doncs era absolutament diferent a l'escenari actual. Estem en una situació, jo diria, excepcional. Hem iniciat a Catalunya enguany de renta lliure i de protecció oficial tan sols 13.000 habitatges. Això són xifres que no s'han vist en els darrers 50 anys. Evidentment, no passa com l'any 2006, que se'n van iniciar 130.000, però ni és desitjable que se torni a iniciar 130.000 en un sol any, però 13.000 no és una xifra que pugui donar resposta en situacions de ciutats, de mitjanes i grans, que hi comença a haver-hi una demanda acreditada d'habitatge, no se'ls hi pot donar resposta. I, per tant, nosaltres hem de revisar el Pacte Nacional per l'Habitatge, volem fer una actualització, un ajornament del pacte, i mirar des del punt de vista de la legislació, de tota la normativa extensa que s'ha aprovat aquests 4 anys, de quina manera podem facilitar que interventors, promotors públics i promotors privats puguin una altra vegada dinamitzar mínimament el mercat i que doncs, d'aquí 4 anys sigui més fàcil accedir a un habitatge que no pas en aquest moment.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.